els podcasts de Ràdio Estel. Matrícula oberta. La proteïna.
Doncs ja sabeu que aquí al matí a Ràdio Estel la proteïna és el nostre espai en què parlem de nutrició, de dietètica. I és que les dietes són els aliments que mengem habitualment, no? Al nostre país seguim, per exemple, una dieta mediterrània. Però una dieta també requereix el control o la regulació de la quantitat i el tipus d'aliments que mengem. I d'aquests, Marta Jarque, bon dia de nou.
Bon dia.
Clar, en volem parlar en els propers minuts, al matí.
Exacte, segurament alguna vegada haureu seguit una dieta per qüestions de salut, per millorar la condició física o simplement per perdre alguns quilos. El problema és que moltes vegades, això a mi m'ha passat, ens costa seguir-la regularment, sí. I al final acabes menjant més i pitjor, no?
Perquè tens la sensació
que et priven d'alguna cosa,
sí.
La segueixes una setmana i al cap d'una setmana t'aboques a menjar tot el que no has pogut menjar i el que passa és que acabes menjant quilos.
Totalment. Llavors, clar, nosaltres avui ens plantegem aquí a la proteïna què hem de fer, no? Què hem de fer per trobar aquesta dieta perfecta per a les nostres necessitats. I quan l'haguem trobat, quins són els trucs per seguir-la i fins que ens aportin aquests beneficis, no?, que ens deia la Marta. De tot això en parlem amb l'Andreu Prados. Ell és farmacèutic i també dietista, nutricionista especialitzat en comunicació científico-mèdica i, a més, és professor del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal, Andreu? Com estàs?
Bon dia, Mercè. Un plaer estar amb vosaltres.
Ara dèiem, un mes fa,
Passa volant el temps.
Mare de Déu, clar.
Horrorós, sí,
no,
sí.
Tal qual. Mira, nosaltres emplacem, tenim l'Andreu aquí al matí. Si teniu preguntes o dubtes que vulgueu adreçar a l'Andreu, ho podeu fer ara mateix a través del WhatsApp del programa, que és el 663-99-30-62, 663-99-30-62, o també, com ja sabeu, a través del nostre correu al matí @radiostel.cat. Va, comencem, Marta, que tenim moltes preguntes a fer-li l'Andreu,
Sí, mira, comencem, Andreu, si et sembla bé, situant-nos una mica, perquè ho deia la Mercè, per una banda tenim la dieta que seguim habitualment, no?, que en el nostre cas seria la dieta mediterrània. Explica'ns ben bé què és aquesta dieta mediterrània o què hauria de ser.
Aquí jo em remeto als orígens de la paraula dieta, que ja els grecs, amb el segle VIII abans de Crist, deien que la dieta era la diaita o l'estil de vida. I això és important perquè molts cops associem dieta com a un càstig, com una cosa temporal, i aquí és un dels errors que jo crec que estem cometent, perquè dieta és uns hàbits que ens acompanyaran durant tota la vida. En particular, la dieta mediterrània que em preguntaves, què és exactament? Pues mira, resumint, una alimentació que contingui més proporció d'aliments d'origen vegetal, llegums, fruita, verdura, llavors, fruits secs, tubercles, i menys proporció d'aliments d'origen animal. Això és el resum, que si vols ho podem aterrar després amb el plat amb què es tradueix, no? Però bàsicament és una alimentació que sigui respectuosa no només amb nosaltres, sinó amb la salut del planeta, i que els aliments d'origen vegetal tinguin més protagonisme als plats que els aliments d'origen animal.
Però tu et refereixes a una dieta qualsevol o en concret a aquesta dieta mediterrània?
Em refereixo a la dieta mediterrània, que és la que una persona sana hauria de seguir.
Clar, ara l'Andreu diu una persona sana, no? Que estem parlant d'aquestes dietes per baixar de pes, però també, Andreu, tenim la dieta específica que podem seguir per cuidar la nostra salut. Avui ens centrarem en aquesta segona. Tots n'hauríem de seguir alguna d'aquesta dieta específica per cuidar la nostra salut?
És molt interessant la pregunta, i aquí dependrà una mica de la situació de cadascú, no? Perquè els nutricionistes personalitzem sempre les recomanacions dietètiques en funció de cada persona, no? I aquí hi ha moltes dietes que per la salut, des de la dieta per la persona que té colesterol, la dieta per la persona que té àcid úric, i l'hauríem d'adaptar, però sempre amb uns criteris, no? És a dir, no perquè s'hagi posat de moda ara, per exemple, que tenim la dieta sense gluten. De per si no és més saludable. El tema és que persones que tenen una sensibilitat al gluten o que són celíaques poden requerir treure el gluten, no? I aquí, igual que tenim el gluten, passaria amb la dieta pel colesterol, la dieta vegetariana, però sempre amb un motiu al darrere, no? Que molts cops és el que ens falla, perquè veiem que un famós de torn, no?,
es posa de moda, no?, una dieta.
Es posa de moda, i llavors, clar, tothom a seguir-la. El problema és que a llarg termini si no hi ha un motiu de salut justificat, pot ser contraproduent.
Clar, és precisament això que dius, no seguir una dieta o posar-te dieta. Jo penso que el concepte seguint el que tu deies és equivocat, no?
Correcte.
Perquè és més un estil de vida, és a dir, no només pel que fa a l'alimentació, sinó que també entenc que ha d'anar acompanyat d'un estil de vida doncs,
saludable, no?
De sortir a caminar,
un
de fer
estil de vida. És que l'alimentació, de fet, comença comprant, gaudint en el moment de fer la compra, després, quan preparem aquests àpats a casa, si pot ser millor prendre'ls amb convivència, no? Ara, amb l'època del Covid, per exemple, és curiós, però hi ha un estudi que ha vist que hem menjat millor perquè estàvem en família.
Ah.
Els nens s'han implicat més a la cuina i aquesta convivialitat de la dieta mediterrània ja sortim de no només menjar bé, sinó com estem menjant aquests aliments.
Clar, però jo, per exemple, que visc sola, vaig haver de menjar molts més dies sola.
Has menjat pitjor.
Clar, suposo que sí. A més no podia fer exercici.
Però
no?
També, també hem menjat. Jo no sé si tu et passava, Andreu, Marta, que menjava acompanyats, tot i estar sols. A mi també m'ha passat, durant el confinament, perquè, clar, menjaves online, no? Comparties?
Tot això que feia de la gent de fer el vermut sí. Davant d'una pantalla... No,
és el típic que estaves amb els amics, però el perill d'això que és que és? Quan mengem mirant la tele, per exemple, o davant d'una pantalla, la sensació de sacietat de mastegar els aliments i de gaudir, no?, aquest moment zen, de, per dir-ho d'alguna manera, d'estar alimentats, el perdem. Mengem més ràpid i tenim més risc a engreixar-nos, no? Llavors, si mengem sols, el consell és... Igual que li dediquem la importància a la feina, a dormir, a l'esport, el que sigui, l'època, el moment de menjar, sagrat, estar tranquils i disfrutant, realment prenent consciència del que fem.
I fora les pantalles, eh?
Fora les pantalles, molt important, perquè s'ha vist que, clar, engullim. Si estem davant d'una pantalla, no som conscients, però mengem més ràpid i no en passem, no? És a dir,
per tant,
com un embut.
Andreu, que escoltin la ràdio.
Per exemple, és una bona manera d'estar acompanyat mentre menges.
Clar, tu ara ens has parlat d'algunes dietes, no? Ara has parlat de les dietes sense gluten, però és que n'hi ha tantes. La detox, la baixa en FODMAPs per colon irritable, dejun intermitent... Què n'opines tu d'aquestes dietes? És una mica el que has dit, no?, això de la dieta sense gluten, però...
La dieta sense gluten és un exemple, i jo que treballo sobretot amb temes de salut digestiva, la dieta amb FODMAPs s'ha posat molt de moda, i què passa?
I quina és aquesta
dieta? Sí, pregunta.
És la dieta baixa en FODMAPs, que és treure tots aquells aliments que portin carbohidrats, que són uns components que són fermentats per la microbiota que us parlava a l'altra sessió. Llavors, què passa? Que persones que tinguin gasos, persones que tinguin síndrome d'intestí irritable, persones que els costin al bany, han trobat amb aquesta dieta com la solució. Quin és el problema? Que si és mantinguda amb el temps, tan estricta, l'efecte és contraproduent. Aquesta persona deixa molt tocat el seu intestí. Per què? Perquè li estàs traient l'aliment favorit dels teus microorganismes intestinals, que són bons. Si tu els traus la fibra, s'acabaran alimentant literalment del nostre intestí, no? Llavors, això no ens interessa. En context, d'acord? Però aquí el missatge és, més que dieta, parlem d'un hàbit a llarg termini, llavors que en un moment puntual requerim d'una dieta important, sempre sota el suport d'un dietista nutricionista, perquè és el professional expert en matèria d'alimentació, està molt bé, però intentant tornar a aquesta patró dieta mediterrània que molts cops, amb alguns petits ajustos, és suficient per la majoria de persones.
Clar, i pel que dius, no? El teu consell seria que abans d'animar-se a seguir una d'aquestes dietes, doncs es consultés a un professional, no?, com vosaltres.
Correcte. De fet, pels qui ens estigueu escoltant, el dietista nutricionista és un professional que està 4 anys a la universitat, no?, i que realment és una titulació universitària i que t'ensenya realment a menjar bé des de zero. I és molt important adaptar-ho, perquè, clar, imagina't que comences una dieta sense gluten o una dieta baixa en FODMAPs i d'entrada ja tenies deficiències nutricionals. La dieta ho pot empitjorar, no? En canvi, si tu vas acompanyat de la mà amb un dietista nutricionista, t'asseguraràs de no fer cap dèficit i a llarg termini guanyaràs en salut.
Tema dieta vegetariana. Què ens en pots dir, Andreu? És saludable o no?
Molt interessant. Jo sóc vegetarià, de fet, i la dieta vegetariana, a part que és saludable, a llarg termini és que, tal com tenim ara el planeta, tal com estem menjant, el planeta no té futur. No? És a dir, ens hem de mentalitzar una mica en el sentit de fora dels dramatismes, no? Però, clar, penseu que per un bistec de vedella, per exemple, la quantitat de gasos que s'emeten en comparació, per exemple, amb un plat de llegums és 10 vegades més gran. No? Llavors, la dieta vegetariana tampoc cal arribar a l'extrem de menjar només cru, no? Que això sí, la gent que és curdívora, però vegetariana és deixar tota la verdura, tota la fruita, llegum, tubercles, i pots incloure, hi ha diferents graus, hi ha gent que inclou ous i làctics, per exemple, no? I llavors aquí hi ha diferents variants, però sobretot assegurem-nos de que l'aliment d'origen vegetal sigui predominant sense arribar a un extrem, no? Però sí que és cert que és molt més respectuosa per la salut d'un mateix, per tot el que és el tema de quan tens el colesterol, no? O els triglicèrids elevats, clar, és molt beneficiosa perquè realment et treu el greix d'origen animal, que és, molts cops està relacionat amb les malalties cardiovasculars.
El que passa amb les dietes de vegades és que som una mica impacients, no?
Ai, sí, sí, sí.
I de seguida que, no ho sé, per exemple, una dieta per perdre pes, doncs puges a la bàscula i veus que no a vegades no és que només no baixis pes, sinó que puges algun quilet. A partir de quan... O sigui, entenc que cada dieta també té uns objectius diferents, no? Però cal ser pacients. Fins quan ens hem d'esperar per veure els resultats?
Clar, és que fixa't que, per exemple, una dieta comú que és la per perdre pes, no? Que normalment estan les hiperproteiques, aquí n'hi ha molts tipus, no? Però les dietes per perdre pes, aquesta gent que estem a maig i vol començar-la, per exemple, pel juny, per Sant Joan, sí, està començant a perdre
no?
pes,
sí,
anem tard, no? Ah. Llavors, com a mínim, 6 mesos per notar canvis graduals, no? Per què? Perquè al començament no perds greix, no? Primer comences perdent aigua, les reserves que tens de glicogen, no tal, i després el greix, a mesura que vas avançant, el vas perdent. Però clar, la gent molts cops diu, ostres, és que jo vull resultats ja, no? I de fet, és contraproduent obtenir resultats molt dràstics a curt termini, perquè a llarg termini, molt possiblement, aquestes persones pues, s'acabin cansant, no? I llavors, aquí entrem en un cercle viciós. Per tant, poc a poc i sempre de la mà amb un dietista o nutricionista.
Avui estem amb Andreu Prados, ell és farmacèutic i també expert en dietètica i és nutricionista, no? Especialitzat en comunicació científica o mèdica i, a més, és profe del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Clar, Andreu, ara la Marta et preguntava això, no? De les dietes, quan han de durar els efectes, quan els veurem. Però si no perdem pes és perquè ho estem fent malament o perquè la dieta no és l'adequada, no és l'escaient que hauria de fer?
Molt bona pregunta. I aquí pot ser dues coses. Que la dieta sigui massa generalista i que no estigui individualitzada a les nostres necessitats. O molts cops això ha passat que la gent que comença a fer dietes per perdre pes i potser no era conscient que tenia, per exemple, un problema de tiroides, que molts cops ha sortit, i que aquesta gent tindrà molta més dificultat a perdre pes que una persona sana, no? Llavors, no és que només sigui culpa nostra, per dir-ho d'alguna manera, sinó que a vegades potser tenim alguna malaltia de base que portem arrastrant fa temps, no? L'hipotiroidisme, que és aquestes persones que estan molt cansades, que la tiroides no funciona com ha de funcionar, i llavors, per tant, de què depèn? De molts factors, no? Però intentem sempre recórrer a un professional de la salut perquè ho valori en cada cas.
També importantíssim és la força de voluntat.
Totalment.
Tot això, no?
I aquí és motius, a vegades dius, parlem de motivació. Motivació es troba motius, no? Llavors, que cadascú s'escrigui els motius que té per començar una dieta o, a mi m'agrada dir, un canvi d'hàbits, no?
Per tant,
llavors,
aquest seria el primer pas, Andreu?
Sí, per mi és clau.
Abans de fer una dieta, eh? Fer sí, com un llistat, diguéssim.
Un llistat i si és un motiu important per tu, jo crec que a llarg termini tens més garantia d'èxit que si no vas al dietista perquè t'ho ha recomanat la teva parella, o t'ha empresonat, no? La teva mare, que dius, nen, has de perdre pes, o el metge, a vegades, no? El metge ens diu, has de perdre pes, però nosaltres estem en una època de la nostra vida que en aquell moment, pel motiu que sigui, no estem prou motivats. Mm-hmm. Potser hauríem de tractar altres objectius i tornar quan estiguem preparats, perquè és una carrera de fons, m'agrada dir.
Però sí que és cert que si ho fas, no?, de la mà d'un nutricionista, no?, d'una persona especialista, tens algú... O sigui, has de passar comptes amb algú, no? I segurament
correcte,
sí que ajuda a saber que, hòstia, el mes que ve tinc la
correcte
visita al metge, doncs hauré, no?, al nutricionista, doncs m'hauré... Suposo que sí que és una motivació i un... No?
És una motivació i no estàs sol, al final, no? Al final estàs en contacte entre visita i visita, i això al final és com un pastís, no? No te'l pots menjar tot sencer, no? Sinó que has de desgranar aquests objectius amb diferents porcions per arribar a la teva meta.
Va, abans d'arribar al fals mite, que recordem a l'espai la proteïna, doncs desfem, no?, aquest fals mite, però deixa'm dir-te o preguntar-te, no? Sí. Estàs a favor o en contra del dejú intermitent?
A veure, la ciència encara està verda, perquè jo amb això sí que és cert que sóc molt científic en el sentit de quins estudis hi ha publicats. Llavors, puntualment, a mi em sembla bé com a estratègia, sobretot per temes metabòlics, sí, però no és la panacea. Compte amb les expectatives perquè, encara abans us deia, no, la dieta mediterrània està molt clar que és la millor per nosaltres i per la salut del planeta. El dejun intermitent, per situacions molt concretes, va bé, sobretot temes de, no, com us deia, temes de perdre pes, etc. Però compte amb a llarg termini, perquè això podem entrar un altre dia, no? El teu cos, en lloc d'utilitzar, per exemple, no, els carbohidrats com a font d'energia, utilitza altres nutrients que no estaria preparat en condicions normals, i això pot tenir conseqüències, no?
Vinga, va, que ens manquen res. 8 minuts i ens situem al punt de 2:15, ja és l'hora de fer el dinar, de començar, perquè no una dieta saludable, no, Andreu? Jo la veritat és que m'estic morint de gana ja, això de fer el programa a aquestes hores... És complicat, però nosaltres us acompanyem ara mateix. Doncs, probablement ja hauran dinat, perquè hi ha molta gent a la feina, no? que ha de dinar.
Exacte,
pel canvi d'horari o el que sigui. Però, com cada 15 dies, a la nostra secció de nutrició, la proteïna, els últims minuts, els dediquem a això, no? A desemmascarar un fals mite relacionat amb el món de la nutrició. Avui, de quin ens vols parlar, Andreu?
Havíem comentat amb la Marta un mite molt habitual, que és si els aliments curen o no malalties.
Home,
no?
L'hem sentit bastant, eh?
I és molt habitual perquè posem tantes expectatives amb l'alimentació que diem, ostres, serà la panacea. Bueno, i aquí el missatge és, l'alimentació és com una carrera de fons i en prevenció ens serveix molt bé. Però no podem atribuir propietats miraculoses a un únic aliment, no? I, de fet, això... és molt complicat, no? Com pot ser que un únic aliment ens solucioni, no? Quan la complexitat del cos humà, clar, és fascinant, no? Tenir, fixeu-vos amb totes les tecles que toquem. Llavors, comença a menjar bé pensant que envelliràs millor. Jo crec que aquest és l'enfoc, no? Envelliràs més anys i amb més qualitat de vida als anys, però no esperant que, no? Que l'altre dia va sortir la kombucha, que amb un únic aliment millorarà la salut digestiva, més energia i tal, perquè possiblement no sigui això, no? Llavors, com a eina de prevenció fantàstic, però intentem fugir d'aquestes grans expectatives amb aliments concrets que molts cops al darrere hi ha molt de màrqueting, però escarbes la ciència i és molt més limitada, no?
Kombucha, ara deies tu la kombucha. No, és que ens van escriure molts oients, Marta, que diu, sisplau, pregunteu-li a l'Andreu també què és la kombucha, perquè els oients que encara no la coneguin, perquè està de moda, tothom
la kombucha
veu.
És una beguda fermentada amb fongs i bacteris i és com una beguda gasosa, no? Però que se li ha atribuït moltes propietats per tot, no? Llavors, clar, la pots fer a casa, que això també seria un problema a nivell de seguretat alimentària, perquè molts cops no estan les condicions d'higiene preparades, no? I llavors, que ojo, perquè porta alcohol, no? Malgrat ser una beguda. Llavors, tornem amb el mateix. Com a refresc, millor que una beguda refrescant, ensucrada, no? Una beguda de cola, fantàstic, no? Però sense cap motiu més de salut, diríem.
Andreu, l'última pregunta. Entenc que amb tot això que hem parlat de la dieta i ara aprofitant que parlàvem de la kombucha, no? Qualsevol dieta també, el que bevem suposo que és molt important, i l'aigua també, no?
Aquí el missatge clau és aigua, si pot ser del grifo millor, per ser més sostenibles, i a demanda, en funció de la sensació de set, a no ser que estiguem a l'estiu, no? I que aquí pel tema de la temperatura necessitem més ingesta d'aigua. Però l'aigua, quan us parlava de dieta mediterrània, l'aigua hauria de ser la beguda d'elecció.
Re de kombucha, eh? Que això que has dit dels fongs a mi m'ha fet una mica d'angúnia, eh?
Jo no sabia allò de l'alcohol.
I l'alcohol... Saps què passa? Que a vegades dona embarassada que es cuida.
Clar.
Ojo, perquè no es diu i una mica d'alcohol porta llavors, clar... Això no ho comuniquen molts cops, no?, amb la publicitat, sí. I pot ser perillós.
Doncs Andreu Prados, farmacèutic i dietista, nutricionista especialitzat en comunicació científico-mèdica, a més també és profe, com dèiem, del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna, a la Universitat Ramon Llull. Gràcies per acompanyar-nos un dilluns més i que tinguis molt bona setmana
igualment
i també molt bon mes. Ja directament t'emplacem.
Fins al novembre.
Cuida't moltíssim.
Matrícula oberta, un podcast de Ràdio Estel.